mercat de fitxatges i...
ni a les cares, ni a les cares.
I a Madrid presentarà un senyor que es diu Kylian Mbappé.
Bueno, jo hasta que no lo vea... O sea,
què dius ara? No. Estem així?
Perdó, perdó, perdó per aquest senyor. O sea, ens ha fet la com es diu? La guixa?
La guitza.
Ens ha fet la guitza unes quantes vegades, eh? Jo hasta que no le vea, o sea, de ha
producto.
Nacido para jugar en el Real Madrid y con la camisetita posando...
Sí, tu creus
posando,
que encara hi ha opció?
Jo hasta que... Jo lo tengo que ver. Y cuando lo vea me lo creo.
I llavors què?
Bueno, pues ya veurem. No sería la primera vegada que tanto galáctico y tanta estrella no termina de ensamblar bé. Los ecosistemas de los equipos de fútbol son una cosa a veces muy molt frágil. No ho sé, que Mbappé es boníssim, però quizá...
Però també tenia Neymar i Messi al PSG i no van guanyar la Champions.
Bueno, no, però de totes maneres el Madrid haurà de buscar una sortida de gent, com a mínim, no?, del davant, perquè amb tota aquesta quantitat...
Bueno, ja se ho faran, però jo a Vinicius no me lo veo marchándose ya esta temporada porque venga Mbappé, y no me creo tampoco que no puedan jugar juntos Mbappé y Vinicius. Pues mira, ja se ho faran també, eh? Ja les buscaran ahí un hueco. I Rodrigo, a mi Rodrigo em sembla un jugador molt vàlid per al Real Madrid. Les eliminatòries que ha fet contra el City, tant fa dos anys com aquest any, és molt bo, és un jugador, vamos, molt vàlid per al Real Madrid.
I Endrick.
Y Endrick, claro. Bueno, pero bueno, pues para la Copa del Rey, para el Getafe, qué sé yo, hi ha molts partits al llarg de la temporada.
Sí, això sí. Bé, 11 i 2 minuts pràcticament, ho deixarem aquí, veurem què és el que passa aquesta nit, partit a les 9, des d'una hora abans a l'antena de RAC1, evidentment durant el Superesports, i ho seguirem, òbviament, veient què és el que passa, com es desenvolupa. Jo crec que hi ha molta gent dels que diuen, no, avui no vull saber res, que la primera estoneta com a mínim hi seran. Home,
sí,
si cauen segur. Dos d'entrada, doncs ja igual pleguen. Però només per arrencar sí que hi seran. En fi, moltes gràcies, evidentment, al Pou, que ja va cap a Madrid, a la Gemma Herrero, al Ferran Martínez i l'Anaïs Martí. Moltes gràcies.
Un plaer.
11 i 2 minuts, i a aquesta hora del matí és temps d'actualitzar la informació. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Hola, Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Actualitzem ara tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia. Abans passem pel País Basc, perquè ja fa dues hores que ha arrencat la jornada electoral i qui ja ha votat és el candidat de Bildu, Peyo Otxandiano. Anem cap allà, enviat especial de RAC1 a Euskadi, Arnau Mañé.
Sí, ho ha fet el seu poble, Otxandino, a tocar de Vitoria. Al col·legi electoral esperaven desenes de veïns que l'han rebut amb aplaudiments, amb crits de Peyo Lendakari. Otxandiano, és a dir, Bildu, aspira a aconseguir la victòria a les urnes.
Tenemos la posibilidad de que los mismos sigan o dejen de hacer lo mismo. La oportunidad de revertir esta situación, de traer un cambio a este país, a esta parte del país, y yo creo que la garantía para eso es H. Bildu. Por lo tanto, bueno, pues aprovechemos un llamamiento masivo a la gente a que acuda a votar y haga posible el cambio en el día de hoy.
D'aquí a uns minuts votarà el candidat del PNB, Manuel Pradales, a Portugalete, ja ho ha fet el del PP, Javier de Andrés.
Mentre seguim aquestes eleccions a Euskadi, a aquesta hora hi ha una avaria que ha deixat sense llum més de 4.000 habitatges de Viladecans, al Baix Llobregat.
Sí, en aquests moments els tècnics treballen per localitzar la causa d'aquesta avaria que ha deixat, com dèiem, sense subministrament elèctric més de 4.400 habitatges. Afecta, entre altres, els barris de Sales i de Sant Jordi de Gabrielistes.
Un robatori de coure, el segon en 24 hores, també causa retards a la línia R4 de Rodalies i els regionals cap a Tarragona, Ebre i Lleida.
Segons ha informat Renfe, el robatori s'ha produït entre l'Arbós i Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès. L'acte vandàlic afecta els trens de l'R4 que van o venen de Sant Vicenç de Calders amb retards d'un mínim de 20 minuts. També, però, causa problemes als regionals perquè durant el cap de setmana molts d'ells passen desviats per aquesta línia afectada, que és la de Vilafranca del Penedès.
I també nou incident a les presons catalanes. Un intern ha agredit un altre fent un... Perdó, un intern ha agredit un pres fent un forat a la paret de la cel·la. Va passar ahir al vespre a la presó de Ponent.
Sí, no ha arribat a agredir Ciclo ho ha intentat, ha aconseguit fer aquest forat, com publicava aquest matí el digital El Caso i confirmava RAC1 al Departament de Justícia. Tots dos interns estaven discutint verbalment des de les seves respectives cel·les i enmig d'aquesta discussió l'home ha desenganxat un dels radiadors de la paret i amb una peça metàl·lica del radiador ha començat a donar cops fins que ha fet un forat de 60 centímetres d'amplada i 40 centímetres d'alt. El soroll ha alertat els funcionaris del mòdul que van arribar a intervenir abans que el pres pogués accedir a la cel·la del costat i agredir així a l'altre intern.
En esports, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
Ja tenim el podi, ja s'ha acabat el Gran Premi de la Xina de Fórmula 1.
Que ha estat un altre passeig triomfal del campió neerlandès Max Verstappen, ha sumat la quarta victòria en 5 grans premis aquesta temporada, avui per davant de l'anglès de McLaren, Lando Norris, segon, i del seu company de Red Bull, el mexicà Sergio Pérez, que ha arribat tercer. Carlos Sainz ha estat cinquè amb el seu Ferrari i Fernando Alonso setè i amb la volta ràpida al volant de l'Aston Martin.
Les 11 i 5 minuts, doncs fins aquí. Gràcies, Quim Salvador, Sandra Sotillo, Nils Martí, que vagi bé.
Fins ara.
Fins ara.
I de seguida, 11 i 5 minuts, en aquest estudi, Francesc Orella.
Dia lliure, amb Xavi Bundó. Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Avui en dia... Els criminals de Ferdinand Bruckner al TNC amb versió i direcció de Jordi Prat i Coll. Diversos veïns d'un edifici han comès un seguit de delictes que posaran al descobert els errors de la justícia i els abusos del poder. Quin grau de criminalitat estem disposats a assumir? Els criminals, a partir del 18 d'abril a la sala gran del TNC.
Has somiat alguna vegada en convertir-te en Titan i rodar un Joe Van Fer, Miguel Indurain, Luis León Sánchez i José Antonio Hermida?
Del 5 al 8 d'octubre, vine a l'Skoda Titan Desert Almeria i gaudeix de 4 etapes de pur mountain bike i 5 dies de descans en un hotel 4 estrelles al costat del mar.
T'ho perdràs?
Inscripcions obertes a skodatitandesertalmeria.com.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
En la venta de tu coche, como en todo, puedes ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu, que t'ho passes bé. Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Us trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Atenció! Ja tens el teu nou servei SEAT al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu SEAT, vine a SEAT Baix Motor. Deixa a punt el teu SEAT, no li donis més voltes i vine a SEAT Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, Instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. Baixmotor.seat.
RAC 1.
Creus que l'FP no és per a tu? Això és perquè no coneixes Axtart. Axtart és la formació professional portada al màxim nivell, creada amb col·laboració d'empreses capdavanteres per garantir l'accés directe al mercat laboral. Tecnologia, contingut de màxima qualitat i pràctiques a empresa. Axtart, la formació professional per als qui busquen més. Informa't a axtart.com.
Defineix tranquil·litat.
Comptar amb un centre mèdic amb més de 200 especialistes que cuiden la teva salut.
Alguna cosa més?
Disposar de la tecnologia en diagnòstic per la imatge més avançada d'Europa.
Res a afegir.
Saber que et pots fer les revisions mèdiques més completes amb resultats gairebé immediats.
O sigui que la tranquil·litat es diu Creu Blanca, oi? Creu Blanca, el nom de la teva tranquil·litat. Creublanca.es.
Andrea Bocelli, després d'exaurir les entrades del seu primer concert a Barcelona, actuarà el 30 d'abril al Palau Sant Jordi. Últimes entrades a andreabocelli.com. Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
RAC més 1, podcast.
Mots, expressions, vocables. Cada dia moren milers de paraules. Ja no saben parlar. Ja no saben qui són. Però bueno, això és més cosa seva, que realment hi estan treballant, eh? Alta definició. Un podcast que no necessita context per confirmar que no tenen ni idea de res.
Alta definició. Amb Jael Brusca, Sergi Ferrer i Najet Aulet. Escolteu-lo cada 15 dies a l'app i al web de RAC 1.
RAC 1. Tots som 1. Dia lliure amb Xavi Bundó.
Les 11 i 10 minuts.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
Que els diguin els del Barça avui, això. Divendres de la setmana passada arribava a la cartellera una comèdia espanyola de cinema que, ens ho deia Blai Borell la setmana passada, segurament per sorpresa, es va posar a liderar el rànquing de taquilla en un context en què hi havia, passant per davant, de produccions com Godzilla i Kong, La primera profecia o fins i tot la pel·lícula Dune, la part 2. Una comèdia amb rerefons social que ha seduït milers d'espectadors i que pel seu to d'alguna manera pot recordar Campeones, de Javier Fesser, una altra pel·lícula que ho va petar a la taquilla, és Menudes Piezas, una pel·lícula rodada a Saragossa inspirada en la història real d'un grup de nens d'un col·legi humil que es va convertir en campions d'Espanya d'escacs de la seva categoria. I un dels actors que hi apareix és un bon amic del programa que vam xerrar-hi fa un temps al Plat d'Estrella, vam estar dinant, i que a més està, és notícia perquè no només ha estrenat aquesta pel·lícula, sinó que a partir de la setmana que ve, en una de les sèries més esperades de Netflix de les pròximes setmanes, també apareix, que és el Caso Assunta, sobre, vaja, una de les seqüències de Crònica Negra més bèsties dels últims anys a Espanya. Francesc Orella, com estàs? Bon dia.
Què tal, Xavi? Bon dia.
Quina música alegre, ja, per començar, eh?
Home, sí, aquesta cançó del Serrat que està, apareix a la pel·lícula.
Apareix a la pel·lícula. I tu ets fan de Serrat, em sembla, o no?
Sí, home, amic.
Amic.
I fan molt fans. Sí.
Mm-hmm. Aquesta cançó ja ha somrigut, ja només començar.
Home, és una cançó que et desperta el somriure, si és positiva.
Us esperàveu la rebuda del públic? Perquè ara dèiem, però segurament en sorpresa, no? Perquè la cartellera, ostres, hi ha d'aquells blockbusters que en diuen, que si Dune, que si el Kong i no sé quantos, i la setmana passada us poseu amb la pel·lícula dalt de tot.
És cert, va ser sorprenent, no m'ho esperava jo, perquè hi havia també com a pel·lícules espanyoles Pàjaros del Pau Durà, que és fantàstica, i hòstia, vaig veure el rànquing i sí, estava a dalt. Les Piezas, o sigui que contents.
Una pel·lícula que, bueno, a vegades hi ha aquesta cosa com de prejudici, no sé si estàs d'acord, amb les pel·lícules dites comercials, no? Que són les que... Vam tenir una discussió l'altre dia també amb el Joel Joan sobre què vol dir comercial i què no és comercial, no? Però al final són les que tenen capacitat d'arribar a un públic molt gran, no? I que hi arriben, de fet, no? I que a vegades se'ls posa aquesta mena d'etiqueta. Tu com ho veus, això? El fet de que hi hagi un tipus o no de pel·lícula que té aquesta voluntat i aquesta capacitat d'arribar a un públic molt gran?
Que sigui comercial o no, com tu molt bé has dit, depèn de moltes coses. Que la voluntat de fer una pel·lícula per a tots els públics i que sigui molt, molt comercial és una altra cosa. Aquesta història, en concret la de Menudes Piezas, home, té interès per un públic adult, per un públic jove, està basada en aquests fets reals, que això li dona aquest plus, però és clarament una comèdia amb molt ritme, a l'estil de Nacho Velilla, que té, potser és de les millors, diuen que és la millor que ha fet en quant a comèdia, però que té també aquest element dramàtic, aquesta trama familiar de la protagonista, de l'Alexandra Jiménez, amb el pare i la germana i tal.
Tu ets el seu pare.
Jo sóc el pare
de l'Alexandra.
I qui la va ensenyar, i li va ensenyar a jugar a escacs.
A jugar a escacs. Tu la relació... Bueno, sí, ets sec. No, podem dir això o no?
Sí, clar, que es pot dir. No, el personatge és xulo perquè és un exferroviari que va tenir un accident laboral, es va quedar sec i juga escacs per secs. Bé, i la relació amb la filla, en té dos de filles, l'altra és la Maria Danes, la relació amb l'Alexandra, amb el personatge de l'Alexandra, doncs és una mica tensa al principi.
Hi ha una cosa que ens explicaves fa un temps al Pla d'Estrella, quan vas venir i vam estar dinant, que deies, a mi em passa que si no ric a la vida i en el cinema, la gent em té por.
No, però
un físic que té cara de mala llet.
Bueno,
no?
Sí.
Aquí he de dir que el personatge, l'Emilio, a veure, és un tio emprenyat amb la vida. És un tio...
A veure, una és mica... un tio capitalista, és que es carràbia, sí. Però és xulo, però és sarcàstic. Les seves imprecacions amb la seva filla tenen un fons i tenen una raó de ser. La filla va marxar, es va casar amb un alt executiu i va canviar de classe, es va fotre una pija i va classe alta i tal, i va deixar la casa, i va deixar el pare, i per ell això va ser una traïció de classe, també. Però bé, sí, és un personatge que té el seu caràcter. El que passa és que és molt bonic l'arc emocional que li passa en el personatge al llarg de la pel·lícula. La relació amb la filla canvia.
Els gaudeixes, aquests personatges cascarràbies, o no?
És que ja estic una mica especialitzat, ja. Es gaudeixen, sí.
Es gaudeixen o ja estàs fart del
no,
tipus?
Fart estaria de fer dolents, malvats, així, per sistema. N'he fet molts. No és que estigui fart, tot depèn de la xitxa que tingui el personatge. Si té fons i si té clarobscurs i si té... muntanya russa, això és interessant sempre, no?
I aquesta cosa de la invidència, que per un actor és un repte, també.
Sí, va ser un repte, i a la vegada va ser super interessant treballar la ceguesa, mirar sense veure, el desenfocar, el no poder... La putada és que no perds la mirada de l'atractor o actriu que està amb tu, no? Perds la mirada de l'Alexandra i de la Maria, de tots. Has de treballar d'alguna manera...
Sí, perquè tu te'ls miraves i feies l'esforç de no veure'ls d'alguna manera?
No, jo no podia mirar-los als ulls directament.
Claro.
És a dir, els cecs... O sigui, perquè culés per càmera... És una qüestió tècnica que s'entrena, com tot, no? Però sí que havia de desenfocar una mica la mirada, de fer una mirada a Pernambuco, no? I allò que... mirar-te al costat, el que coli per càmera, però no podia focalitzar amb els ulls de l'altra persona. Havies d'interpretar amb tot el rostre, menys amb els ulls. Però també s'interpreta amb els ulls, amb els ulls que no veuen. Uns ulls que miren desviadament.
És brutal, això,
Sí, no, ha sigut xulo. Vaig tenir un coach, he tingut dues coaches per aquesta pel·lícula, dos entrenadores, diguem. La Patti Bonet, de la 11, que és una actriu, que té una... part d'una discapacitat visual que em va ensenyar tot el tema de la ceguesa, i el tema dels escacs, la Maria Rodrigo, és una crac. Perquè els escacs per cecs també són diferents.
Com són els escacs per cecs?
Evidentment són 64 caselles i les peces són iguals, però per diferenciar tàctilment les peces negres de les blanques, les peces negres tenen una petita esfera a la part superior de la peça, com el dit, toques i ja veus que això és una peça negra o blanca. Els quadrats, les caselles, estan en desnivells, una de l'altra. No estan rectes. I les peces porten a la base un petit vàstec i en els quadrats hi ha un forat, de tal manera que les peces s'encaixen dins el forat perquè no caiguin accidentalment, perquè no puguis fer un cop de mà i pum, i caure. I això és la particularitat. I després la manera de dir, de les jugades, s'han de dir com el que juga Barcos, no?
Sí.
Però amb una nomenclatura especial, que la 11 ja ha establert.
O sigui, el que juga amb l'altre ha d'advertir
tots
a l'altre.
Tots dos juguen, anuncien... fan el moviment, però diuen el que fan.
Anuncien,
és a dir,
el
fil... Però no diuen A, B, C, D, fins l'H, que són 8 quasi.
Sí.
Diuen, perquè no es confongui B, C, D, G, que tot pot sonar molt similar, fan noms que comencen amb la lletra. O sigui, Anna, Belén, César, David, Eva, Félix, Gustavo, Héctor. I aquestes són les paraules establertes. I aleshores, el codi... Tu sents jugar un cec i diu... Alfil Héctor 3.
Wow.
I l'altre ho ha de dir, i has de tocar... I ha de comprovar el cec que l'altre ha fet el que ha dit. Has de tocar les peces i les quadres.
Escolta, i això dels escacs... tu hi has jugat o no? Tu tens coneixements dels escacs?
Sí, sí, jo havia après a jugar escacs de jovenet. El meu pare era aficionat als escacs.
El teu pare era aficionat als escacs, eh?
Sí, el meu pare...
Era bo?
Es defensava, tenia un veí i amb el veí jugàvem el senyor Aran jugaven escacs. Sí, sí,
partides d'aquelles llargues, eh?
Partides, sí, al vestiu, no, partides, però teníem un tauler i és amb el que practica encara, ho conservo. Perquè
ah, tu has heretat el taulell de ton pare.
Sí, sí, ha quedat el tauler, no li tiren mai, no es llencen uns escacs, i més si és un tauler maco. I també va participar en algun campionat d'aquests de simultànies amb l'Arturito Pomar, l'Arturito Pomar, que era un campió d'Espanya. Sí, el meu pare era aficionat i jugava quan podia, i bueno, això, les vacances, i jo doncs vaig conservar el tauler, i em vaig aficionar amb un altre amic, el Ferran, amb que jugava amb escacs una temporada, però després ho vaig anar deixant, però he conservat la... M'agrada, eh?
Els coneixements, sí, una miqueta. Amb el teu pare hi vas arribar a jugar?
No.
D'intentar...
Això no.
Combatre, diguem-ne,
no, algun moment. No, el veia jugar.
El veies, amb una mirada així de nen.
Sí, sí.
Sobre això, crec que, de fet, el plat d'estrella, que parlàvem també de les actituds físiques, també havies parlat molt de que ton pare era un tipus molt, molt estricte, no? També és un tipus dur, no?
Últimament hem parlat molt del meu pare.
Ah, sí?
Em pregunten molt, el col·lapse també em van preguntar molt. No era un tipus dur. Era un home que podia tenir el seu caràcter i quan s'emprenyava... S'emprenyava. Era del Pallars, i la terra del Pallars, ja sabem. I fotia uns tacos, uns renecs, bastant espectaculars. Però...
Quin era el renec preferit de ton pare?
Hòstia, no sé si el puc dir per la ràdio. Hi ha catòlics escoltant la ràdio, no?
Oh, jo. Endavant. Endavant, tu mateix, si vols. Bueno, no sé fins a quin punt és greu. Igual, és molt greu,
és igual,
eh?
No, és igual. Si tampoc...
El deus molt greu, no?
No, molt greu. A mi em fa molta gràcia, és molt espectacular, però és igual, ara que la gent es quedi amb la imatge d'un renec del meu pare, no, amb el meu pare, un home divertit, que li agradava el lleure, li agradava anar a la platja, anar a la muntanya, era un... I tot era molt treballador i estava molt dedicat a la feina, però ell era un home molt familiar i amb molt sentit de l'humor. I recordo, mira, el que més recordo, o una de les coses que més recordo, és anar al cine o al teatre amb la família i els atacs de riure que el meu pare li agafaven amb el Capri o amb el Luis de Funès. I això era famós, perquè tenia un riure molt, molt contagiós.
Sí, era un riure cridaner, sí, d'aquests.
Era un riure que anava increixent, no? I el públic es descollonava amb ell, no? Fins i tot li cridaven l'atenció algun amb ell i el meu germà també.
A tu t'ha quedat el riure de ton pare o no?
Un altre
diferent. Però també és contagiós el teu quan és greu, quan és de que no puc.
Una mica. A vegades els companys de teatre, quan a vegades vaig a veure alguna cosa i em fa gràcia, ja m'han sentit. Faig una cosa així, però no...
El meu una explosió. Però no. O sigui, el teu era una explosió. És més explosiu,
sí,
el teu,
és més explosiu. Quan algú em fa gràcia, bum! I me pare una altra cosa.
Escolta, deixa'm tornar d'altres coses que ha fet, perquè ara de seguida parlarem també de l'altra cosa que estrena aquesta setmana, que és la sèrie de Netflix del Caso Assunta. Però abans et volia preguntar sobre el Menú dues Piezas, que té aquest rerefons social també, no?
Sí.
Hi ha la història original, hi ha una frase del personatge que es diu molt, que és: davant d'un tauler d'escacs tots som iguals. Mm. Hi ha aquest punt de rerefons.
Rerefons de classe social, sí, perquè estem parlant d'un barri de Saragossa, marginal, un barri d'obrers, d'immigrants, i uns nois i noies conflictius, amb un futur complicat, de famílies desestructurades, amb diversos problemes, es veuen els pares de cada un d'ells, i que a través d'aquests escacs que li ensenya en la vida real era un mestre, Enrique Sánchez. En la pel·lícula és l'Alexandra. La mestra els ensenya els escacs i a través dels escacs logren apassionar-se i acaben guanyant campionats i els hi serveix de teràpia educativa. Però el tema de la classe social sí que està de fons, perquè el pare, repetim, la família és de classe baixa, és ferroviari, és un home sindicalista, educat en la lluita obrera, i aquest salt a la classe alta que la filla ha fet i que s'ha convertit en una pija impresentable, doncs, però que a través dels escacs no hi ha classes socials. Si tu tens un bon cervell i jugues bé escacs, pots jugar-li, pots guanyar-li.
T'iguala.
A qualsevol, t'iguala absolutament, i això està allà, no?
Sobre aquesta qüestió educativa, continues fent continguts que tenen a veure amb l'educació, com evidentment el que et va fer molt, molt famós en el seu dia. Evidentment el Merlí, que evidentment encara et diuen Merlí a tot arreu. Continua sent així, eh? Continua perseguint el Merlí.
Sí.
És així.
Crec que... No, ho dic bé, eh?
Amb bé i amb malament a la vegada.
No és malament, eh? No, sempre estaré agraït a aquest personatge, haver pogut fer aquest personatge, i sé que se'm recordarà per Merlí i que bé.
És inevitable.
L'arrossegaré sempre.
En canvi, no veig que et diguin Núñez pel carrer.
No, clar, per això.
No, però a veure, podem sentir el Núñez famós? Hòstia. Mira.
Reconozco que me he equivocado algunas veces contigo, Diego, pero es que cuando me siento desautorizado me dejo llevar por mi temperamento vasco. Pero en fin, tú y yo no podemos seguir llevándonos mal.
Por eso que decidí venir esta noche.
Bueno, entonces supongo que estarás feliz de tener a un técnico de tu gusto como Menotti. Estoy seguro que os dejará dormir hasta tarde los días de partido.
El riure de Núñez,
no,
eh?
Ja, però el riure de Núñez, sí, però és que clar, era complicat. Potser és dels més difícils que...
És dels personatges més durs que has fet,
sí, perquè el Núñez és molt imitat, és molt parodiat, i tots sabem les imitacions brutals que ha fet el Latre i companyia i l'Arús i tal. Per tant, és fer-lo en sèrio, en una sèrie que és sobre el Maradona, però que hi surt el Núñez...
I que no pot ser un ninot...
I que no pots fer una paròdia. El que passa és que has de mantenir algunes coses del Núñez, és trobar l'equilibri. El que passa és que no et pots perdre l'oportunitat, ni el director, amb el Roger igual tampoc. No, fes-ho, fes una miqueta, però...
No et passis, no?
No et passis.
Les esses han de... una miqueta, però no gaire...
Sobretot una frase que ja va ser la primera seqüència que vaig rodar del Núñez, la primera, que encara no m'havien sentit la veu els tècnics ni res... Maradona arriba al pàrquing del Camp Nou i tal, surt amb un Porsche i tal, i ja hi havia hagut una tangana del Maradona i companyia a la nit de juerga i tal, i surt el diari, i el Núñez està d'esquenes a càmera amb el diari, i el Maradona arriba tard perquè hi ha hagut tot això, i el tio surt del cotxe, el veu: hola, presa, i li dic: llegas tarde, eh? Bueno, aquesta reacció és la que va tenir tot l'equip. Corten!
La primera gravació, eh?
Sí, la primera.
Llegas tarde,
no? Talleu! Anirem...
Però és veritat que també la sèrie era argentina. Era de
sí, la sèrie argentina es va rodar a 5 països.
Maradona, sueño bendito. Imagino que també... clar, per un públic català, d'acord, però per un públic argentí...
El públic argentí que té la informació, o té, de com era el presidente del Barcelona, sí, no tenia tenia aquesta...
No li
proximitat
a càrrega,
no? Que sí, que tenim aquí, clar, amb ell.
Ara s'ha estrenat, ara que parlàvem d'això del tema futbol, s'ha estrenat fa poques setmanes a TV3 la sèrie de l'Acadèmia, la temàtica del futbol, que ha passat una cosa, que tu que rodes ara moltes sèries, torna a haver-hi una certa polèmica al voltant d'això quan es parla del doblatge. Es va parlar en aquest cas, com també en el cas de Cites, no? que són sèries creades a Catalunya, que llavors tenen un percentatge de castellà perquè les paga no sé qui, i llavors s'han de doblar, llavors hi ha gent que no li agrada veure el doblatge d'un actor que ja coneixen, que s'ha rodat originalment en castellà, llavors es passa al català. És un peatge que tu també et trobes i que veus que passa, o com ho veus tu, això?
És un tema complex, és delicat, bueno, complex. Sí, clar, quan t'has de doblar perquè hi ha el peatge de que no, s'ha de fer en català i tal, i has de doblar, ho acceptes, evidentment, que està molt bé i tal. Jo, personalment, m'agrada sempre sentir la versió original. Mm-hmm. Aquí hi ha grans dobladors, grandíssims. Però bé, el fet d'haver-te de doblar, jo m'he acostumat a doblar-me sempre del català al castellà i del castellà al català. Però puc entendre que hi hagi actors que els molesti i que no els agradi doblar-se, o que no en sàpiguen prou, i per tant ho ha de fer un doblador. Bueno, però n'hi ha que no tenen cap problema. El Bardem, el Javi, no té cap problema en que el doblin. I molts. Jo em sento estrany.
Si et dobla un altre.
Si em sentit per un altre. Home, Merlí es va doblar a l'Euskera, a Euskal Televista. És evident que no
hauries volgut tornar allà.
No, home, no, vull dir, allà t'han de doblar en aquest cas. Sí, no? Però evidentment. Vull dir, si és el castellà, em doblo jo sempre. Però entenc que sigui un tema que pugui provocar certes incomoditats tant en l'espectador com en el propi actor. No? Mm-hmm.
Deixa'm passar per cinema. Aquest 2024 es compleixen 30 anys de dues pel·lícules on tu has treballat. Una és aquesta.
Que per què ploro? No ho sé. Però no crec que el menyspreu amb què em tractes ho sigui tot. De cap manera.
El per què de tot plegat. Ventura Pons...
Això ho deia jo.
Sí. No, no és ell, eh? Ell no és ell, val, el document. És el tràiler, em diu el Blai. No, no eres tu, aquest.
Ah, val. No em sonava gens.
No, d'haver-ho gravat, no? És, clar, 30 anys enrere, l'adaptació del recull de contes del Monzó,
sí.
I a més amb el viatge del Ventura Pons, que ens va deixar fer relativament poc, no? Quan mires aquests viatges enrere, 30 anys i tal, com ho recordes, tot això? Quina mirada tens sobre la teva pròpia trajectòria, ara que ja fa més de 30 anys que ja estàs enganxat, diguem-ne?
Don't look back in anger, gràcies. Home, 40 i pico ja, de professió.
És bèstia,
sí. Home, no, content. El primer que haig d'estar és agraït de la sort que he tingut de poder treballar amb la meva vocació. Això és el primer que els actors volem, viure de la nostra vocació.
Totalment. Si
èxit o no èxit, això ja és una altra cosa. Fama, la popularitat, això és una altra història. Però poder treballar amb el que t'agrada és el privilegi. I jo estic agraït, sóc una persona que li ha passat això i he pogut treballar. I bé, sí, quan miro enrere i veig coses de teatre, de cinema, de televisió, de les quals em sento orgullós i satisfet perquè em va agradar com va quedar i perquè vaig disfrutar especialment o que va ser un repte, n'hi ha uns quants. Tinc també aquesta sort d'haver fet coses, han sigut potents, i home, jo em sento molt a gust i agraït de dir, hòstia, aquesta professió m'ha servit per molt i he après molt.
Sobre el futur, d'una de les coses que s'han d'estrenar aviat, com dèiem, i és una d'aquestes sèries que crec que portarà cua, la setmana que ve s'estrena a Netflix El caso Asunta.
Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan no suceden, Cristina. No suceden.
És una sèrie amb molta expectativa perquè explica un cas d'aquests bèsties durs, del que es va parlar molt en el seu moment, que és el d'Assunta Basterra Porto, és una nena que va ser trobada morta després que els seus pares denunciessin que havia desaparegut. I finalment tots dos, els dos pares, van ser condemnats com a autors del crim. Tu recordaves, o sigui, quan et van proposar, recordaves el cas, l'havies seguit en aquell moment o no gaire?
El recordava per sobre, no recordava els detalls. Però sí que havia sentit parlar. Sí.
A la sèrie tu fas d'advocat, sí, de la mare, de la Rosario Porto, que és gallec, a més a més, i com ha estat el rodatge d'aquesta sèrie? Perquè és una sèrie complicada, dura i que té una certa expectativa, perquè el cas va ser molt, molt, molt mediàtic.
Va commoure Galícia, sobretot, clar, però Espanya. El fet de una nena xinesa, de les primeres adopcions internacionals de crios, de criatures, una nena xinesa que adopta un matrimoni benestant, la Rosario Porto era advocada, burgesia a Santiago, ell és basc, l'adopten i l'eduquen i li donen el millor. El millor, idiomes, ballet, música, va fer de tot. No? I que als 12 anys mor. Mor i totes les proves, o tots els indicis, més ben dit, els incriminen a ells, però encara hi ha forats negres en aquest cas. A dia d'avui encara hi ha interrogants sense respondre i coses que no quadren. Ells van mantenir la innocència sempre, però no es va poder demostrar això. I la culpabilitat tot els incriminava.
Es va caure a sobre.
Sí, però encara, a hores d'ara, encara podria haver-hi opcions que una tercera persona que, per exemple, hagués sigut l'autor material i ells potser l'haguessin encarregat o pagat a una persona que... No ho sé, no se sap això, no, ha quedat tot en l'aire, encara hi ha coses en l'aire. Però clar, les converses entre ells dos a la presó, a les cel·les, són tremendes. Els àudios que se senten reals del documental de la sèrie, hi ha el documental, El caso Asunta, Operación Nenúfar, era el nom policial. És un cas que té molt... I aquest punt de morbositat, però sobretot és dur per qui eren tan coneguts, el matrimoni Basterra amb la nena xineta que passejava per Santiago i tothom els coneixia, i jo, quina cosa més amorosa i tal, i que després la vida es torci. Una mica la frase que diu el personatge de Basterra, el Tristan, que diu, éramos una família normal. I això és el que fa més pànic, o el que provoca més desassossec. Una família aparentment normal o modèlica, fins i tot, que ha adoptat una nena xinesa i que l'educa i que pugui acabar com ha acabat, no? Com es torcen les coses, no?
Per tu de què parla la sèrie?
De la complexitat de la psicologia humana, del què pot passar, què li pot passar a una persona o a unes persones per poder desenvolupar de cop un sentiment d'odi cap a algú que estimaves o que es torci de cop la ment. No? Parla de la ment humana, d'alguna manera. També parla de la societat i de com veu i de com analitza la societat en la que vius aquestes coses, no? La crítica sense saber, la pressió. I el món dels adults i dels infants, vull dir, les relacions que es puguin establir entre pares i fills, encara que siguin pares adoptats. Aquí bé, hi ha un tema també, un tema de fons que és potser el més delicat, el més morbós, perquè teories van sortir-ne vàries, no? Totes per demostrar, encara.
És un tema que t'inquieta, aquest que deies de la ment humana, aquesta que d'algú que és modèlic, que sembla algú amb molta presència, molta estabilitat, i de cop descobrir que o no és així, o que hi ha alguna cosa que el fa canviar radicalment.
A mi és el que més em fascina, o més em pertorba, també, és el que més m'interessa. Com a lector també, i com a espectador, i com a actor no, ja no t'ho explico, quan fas un personatge que de cop se li torça, és explorar la psicologia humana, no? I per mi això té molta força, perquè a més et deixa moltes interrogants de què som capaços. És que només cal veure la història, de què ha sigut capaç l'home, de fer grans coses, boníssimes, i desastres, no?, com estem veient, i coses malvades, no? I persones que, hòstia, van néixer, els veus una foto de petit del Hitler o d'aquest o de l'altre, i dius, hòstia, en què es va convertir aquest home?
Què va passar?
Una mica la pregunta, que a vegades, la pregunta que és, què li ha passat a aquesta persona per acabar sent així, per fer el que ha fet, per actuar com ha actuat? Sempre és la pregunta que s'ha de fer, a més, un actor. Quan ha d'interpretar un personatge així, no? Mai jutjar-lo.
Clar, clar, clar.
Tu l'has de defensar, no l'has de defensar, l'has d'entendre d'entrada, què li ha passat per ser tan fill de puta.
Home, t'has d'entrar dintre.
Has d'entrar dintre.
És com el cas de la Candela Peña, no? Recordo que hi va haver algunes... Sí. Va rebre una certa pressió en un moment determinat, sí, perquè la Candela fa de la mare, de Rosario, no? Sí. I algú li venia a dir unes certes crítiques de dir com tens el fons de poder interpretar un personatge així i, per tant, mirar-lo d'entendre. Bueno, primer és la seva feina, però és un camí complex, no?, quan saps que és un personatge real. No?
Quan saps que és un personatge real, té aquest plus de que bé, hi ha com una certa responsabilitat extra perquè saps que aquest personatge existeix o ha existit, no? Però el Bruno Ganz, que va fer el Hitler, per dir un exemple, vull dir, quan has de presentar, interpretar, vull dir, un personatge tan malvat i que existeix, hòstia, respecte. És que el primer que has de fer és respecte i entendre'l, ficar-te dintre què li està passant. I una mica el cas de la Candela amb el Rosario Porto és el que ha hagut de fer. Fas una immersió. No el jutges. Has d'intentar entendre aquesta dona, què li passa, que és bipolar o que és no sé què, o que té aquestes frustracions determinades o aquestes mancances que la porten a, de cop, se li giri el coco i, bueno... Alfonso Basterra i la Rosario Porto es van separar. Tenia una amant, ella, a principis de l'any 2013, i la nena la van trobar al setembre. I bé, vull dir, aquí hi havia una història que s'està explicant, que s'explica.
Em sembla molt interessant aquest punt, perquè l'altre dia en parlàvem amb el Pol López, que ha fet aquest personatge extraordinari a la sèrie de Disney Plus del Trasorres, del ex-miner que va facilitar als jihadistes de l'11M els explosius, i ens ho deia, ara ja estic més tranquil, però és veritat que en alguns moments he notat la pressió absurda, d'alguna manera, però d'interpretar un personatge que ja saps que és un tipus que va provocar finalment la mort de 200 persones, no? I jugar a ser aquest tipus, no? Ficar-te a la pell del personatge i en alguns moments crear situacions que fins i tot són divertides en escena, és una contradicció com a actor, però bueno, és la nostra feina.
És una contradicció, però és que els sers humans són complexes.
Totalment.
I som polièdrics i tenim la nostra cara negra i la nostra cara blanca, no?
I aquí tu el que tens és un perrucot tremendo.
La sèrie?
Sí, perquè el personatge és... Tinc una foto aquí davant, extraordinari, de l'advocat que es diu, perdona, no me'n recordo.
El real es diu Aranguren.
Aranguren.
I en la ficció és JJ.
JJ.
JJ Domínguez.
Personatge gallec, amb perruca brutal, amb aires puigdemontians, fins i tot.
Totalment. Sí, la Candela ja em va batejar.
Em va dir Puigdemont, ja.
La Candela ens bateja a tots. però hi afegeix Barbie. Barbie Puigdemont, Barbie Joputa, Barbie no sé què, Barbie no t'enteres...
Perquè us anaven posant tots el personatge.
També la dona, sí, dona una definició ràpida, però afegint-li el pre... El
Barbie, Barbie, perquè és un nino.
Sí, no,
és un
no, nino. Bueno, perquè estava de moda la pel·li de la Barbie i tal.
Està bé, això.
I sí, recordo el Puigdemont. O sigui, és una perruca fantàstica, realment la mare és una perruquera gallega estupenda, l'equip, un equipàs... en aquesta sèrie i se m'ajustava molt bé, la veritat és que m'hi vaig sentir còmode, això de, hòstia, de tenir una granyeta per aquí davant fa molt temps que no.
Que et caigui davant gairebé dels ulls, no?
No, quasi, no tant, però amb ulleres, perquè si anava amb cabell i ulleres a la gent li costarà reconèixer, que s'acostumarà i al final sí, per la veu i tal, però jo també tinc accent gallec, clar.
L'accent gallec, clar.
Sí, nosaltres vam tenir dues lingüistes permanentment, el Rosari i la Rosa i la Charo, boníssimes, que ens anaven matisant el castellà amb una mica d'accent gallec, però molt matisat, que no caiguéssim amb la gaita. Mm-hmm. Estaven molt obsessionades amb això, no? També hi ha el perill, de que soni a paròdia. I la Candela, l'Alicia Borrachero, que és l'altra sòcia meva, l'altra advocada, ella fa l'advocada d'Alfonso Basterra i jo l'advocat
del marit, sí,
de la Rosario Porto, també vam treballar l'accent gallec.
El caso Assunta. El això s'estrena la setmana que ve, és una de les sèries esperades de Netflix i, evidentment, el podeu veure també al cinema amb el menú d'espieces. Acabo ja només amb preguntant-te. El tema del teatre l'estàs ajornant d'alguna manera? Em fas molt menja, no?
Sí, és cert. Orella. En els darrers anys he parat una mica, o he parat bastant, sí, de fer teatre, sí. No vol dir que no vulgui tornar a fer, però sí, de moment...
I quin és el motiu? És l'agenda o és l'interès?
No hi ha un motiu. El motiu és que em surt prou feina d'audiovisual, que també m'agrada. És veritat que el teatre, doncs, he volgut parar per un cert cansament, però hi prefereixo poder fer audiovisual en aquests moments o durant aquests últims anys, perquè també m'interessa, però...
Però no t'has retirat del teatre?
No, home, no. El que passa és que, bueno, espero per tornar al teatre amb un projecte que em motivi molt.
Mm. Hi ha algun a l'horitzó?
En aquests moments, no.
Ah, estàs somrient per algun motiu?
No, dic que en aquests moments no.
Però pot ser que hi sigui?
Pot ser, però encara no.
Ja m'ho explicaràs, doncs.
Francesc... No, hi ha hagut una possibilitat, però per dates i incompatibilitat amb una feina audiovisual no he pogut estar.
I es pot dir?
No, perquè és que ara ho està fent un altre actor i clar, tampoc tinc ganes de...
Bueno. Francesc Orella, escolta, et seguirem, evidentment, recomanable, evidentment, la pel·lícula i la sèrie quan s'estreni a partir de divendres que ve, El caso Assunta i El menú d'espieces.
Gràcies.
Com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies.
Un plaer,
gràcies.
Xavi.
Pràcticament 3 quarts d'aquí a 4 minuts, seran 3 quarts de 12 del matí, fem pausa i seguim, vinga.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Dissenyat per la ciutat, preparat per tot i més. Així és el nou Toyota Yaris Hybrid. Un model renovat amb el qual podràs gaudir d'una experiència de conducció connectada gràcies a la seva pantalla multimèdia i quadre d'instruments digital. A més, el seu potent motor nou et farà sentir que cada dosi d'energia compta. Més informació a toyota.es.
Has somiat alguna vegada en convertir-te en Titan i rodar un jou van fer Miguel Indurain, Luis León Sánchez i José Antonio Hermida?
Del 5 al 8 d'octubre, vine a l'Skoda Titan Desert Almeria i gaudeix de 4 etapes de pur mountain bike i 5 dies de descans en un hotel 4 estrelles al costat del mar.
T'ho perdràs?
Inscripcions obertes a skodatitandesertalmeria.com.
Que si el Dia Mundial del Petó, Dia de les Bones Accions, Dia de l'Art de Sant Martí... I per quan el Dia Mundial del Plaer de Conduir un Honda HR-V Full Hybrid? El dia 24 d'abril aconsegueix tot un Honda HR-V amb 5 anys de manteniment i un any d'assegurança inclosos des de només 31.900 euros. Recorda, 24 d'abril, oferta subjecta a condicions de finançament amb Honda Bank.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Aquest mes a Roma Kuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Roma Kuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí. Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. RomaKurumaSuzuki.com.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'aquest abril amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'obra de teatre Els Criminals al TNC, del Museu de l'Art Prohibit amb obres que han estat censurades o retirades i dels concerts de Caproig Festival. Ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Saps què? Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Digues a l'amic del germà de l'amic del teu amic que jo...
Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa-te'n a Movento Sarsa Volkswagen.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Pràcticament 3:15 del matí.
Això ja s'acaba.
Això ja està, sembla que això ja està. Quina il·lusió, quina alegria. S'ha acabat, mira enrere, que només mira endavant. Vinga, va.
Hola, Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Hola, Carlos Sanón, bon dia.
Bon dia.
Ja sabeu que, com cada diumenge, la Llucia i el Carlos ens visiten per proposar-nos, en fi, idees, curiositats, noms, el que sigui, que creuen que s'estan acabant. Avui, que per cert... Bueno, ara m'explicareu de què va el tema i explicaré jo una altra cosa. Avui què?
Avui què?
Avui què?
Dimarts de Sant Jordi.
Sí, senyora.
El dia més bonic de l'any.
Sí, senyora.
Però segur que és així?
No. Ja comencem així?
No s'ha convertit en una data insuportable?
Oh!
No està a punt de morir d'èxit?
No.
Avui parlàvem de Sant Jordi.
S'acaba Sant Jordi? S'està acabant Sant Jordi?
Convindrem que és una celebració domesticada, que any rere any va perdent essència. Hi ha molts autors que s'estimen més no signar per Sant Jordi, per evitar-se atabalaments i perquè no volen formar part d'aquest circ. Estem farts del llibrisme, per tant, sí, s'acaba Sant
Jordi. Què és el llibrisme?
Aquesta ara... cosa de vendre de llibres tota l'estona.
Ara m'ho explicareu. Que sapigueu que a la una del migdia, per compensar aquest odi que veig que hi ha una miqueta ara a l'ambient, vindrà la Guitart a fer...
A fer el que es fa per Sant Jordi.
El que s'ha de fer, mira, que són algunes recomanacions.
Sant Jordi, que és el vuitema dels llibres. No, és que és vera. L'únic dia que es parla de llibres en aquest programa...
Perdona, però si hi ha dos escriptors, si no parleu de llibres, serà per vosaltres. No, podem parlar del que vulgueu.
No, perquè no es deixes, no es deixes.
Oh, gravíssim, això. Vindrà la Guitart, parlarem de llibres afectivament i regalarem llibres, que això és una cosa lletjada. Moltíssima, encara, direu, perquè ja no tenim un lot collonut amb algunes de les novetats importants de la temporada, però també llibres de col·laboradors d'aquest programa. La Llucia no treu llibre aquest any, però bueno, el Carlos sí que tenia algunes...
Un parell, no?
Sí. I també hi ha el llibre dels Exagrables, hi ha el llibre del Jordi Puntí, el llibre de la Baltasar, bueno, en fi, el lot de llibres, si els voleu aconseguir, heu d'entrar ara mateix a Instagram, compartir l'story que hi ha penjat, és a dir, l'entrada que hem penjat al nostre feed d'Instagram, i comentar quin és el llibre que teniu pensat regalar per Sant Jordi. Bé, tan malament està la cosa?
Bueno, nosaltres O sigui, nosaltres el que defensem és un... El que estem fart és d'aquest Sant Jordi. Vull dir que, o sigui, Sant Jordi, de fet, pateix i exhibeix al mateix temps un discurs progre i enrotllat de, quin país més llegit som. Regalem llibres, no? En comptes de pedres, regalem llibres. I després fem el mateix que fem amb el turisme. És a dir, a l'hora s'omple la boca de turisme de qualitat, sí, i exposicions i tal.
Som els únics que fem això, quina cosa més,
sí,
grossa.
No sé com Déu no va venir aquí.
Sí, exacte.
I aleshores valorem l'èxit d'una campanya turística o de Sant Jordi pels creuers que venen i els milions de turistes. I aquí és el mateix, és un esdeveniment que ha de guanyar per esclafament, és a dir, com un d'aquests programes que és quants per quilos de bistec...
Més aquí va la millor, no? Com aquest... més gent hi hagi, més... Bo, això és
aquest,
un èxit, no?
Aquest programa a la tele que hi ha un paio que menja bistecs...
Sí, 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 sí.
Per això, no? Ah! No! Com mola, quanta cultura!
Hi ha hagut de... més gent que l'any passat, s'han venut més llibres que l'any passat.
No?
És això?
Concurs de calçots seria, no?
Sí,
quants te'n menges més?
Sí,
més.
Exacte. I llavors, no només això, una de les polèmiques d'enguany...
M'agrada molt la idea de que el Sant Jordi sigui Sant Jordi per esclafament.
És que és així.
M'agrada molt el concepte.
I si, hi havia si això ja no era prou, enguany hi ha la polèmica que hi haurà copagament, que vol dir que editorials i llibreries hauran de pagar per tenir parada als carrers més cèntrics, com el Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, Catalunya o el Passeig Sant Joan, i aquesta va ser una decisió de la Cambra del Llibre, petició del Govern i de l'Ajuntament de Barcelona, que feia temps que reclamaven una compensació per totes les despeses de la jornada i deixar d'assumir la totalitat del cost de l'organització d'una manera íntegra.
Crec que es refereix bàsicament a la al que anomenen superilles literàries, no?
Sí,
que són aquestes
centres
més particulars, no la resta de la ciutat, diguem-ne, sinó a aquestes que són més cèntriques o que tenen una infraestructura,
sí,
diferent, no?
Sí, però jo trobo bé que paguin, o sigui, els beneficis són per ells.
Sí,
i a carrers de tothom.
Però és una manera com de privatitzar-ho, i a més, antigament Sant Jordi era punky, era una diada de reivindicació catalanista, de reivindicació feminista, sempre hi havia manifestacions, mira, el 76, just després de la dictadura, no, reivindicava la democràcia, la llibertat, després varen venir les senyeres, les estelades als balcons, el crit de vol amb estatut, no? I la senyera era importantíssima.
Clar, o sigui, ara vols dir que ha perdut la càrrega, no sé si identitària, simbòlica, de lluita, i ha passat a ser una diada purament comercial, eh?
El dia del llibre i de la rosa, fixa't que en el cartell d'enguany...
Home, hi ha hagut molt debat al cartell d'enguany de Barcelona.
És que no hi ha la senyera, és que només hi ha llibres i roses, i tampoc hi ha rastre de Sant Jordi ni del drac, que sí que apareixen davant del Palau de la Generalitat, però com si fos un cartell infantil, la qual cosa el que fa és infantilitzar la festa del dia de Sant Jordi, i a més infantilitza de qualque manera la cultura catalana, i per tant això és el que està traient l'essència del que significa el dia de Sant Jordi.
Sí, de totes maneres, jo faré aquí un incís, vull dir que el fet de que no sigui tan reivindicatiu fa que Sant Jordi sigui probablement l'única festa a Catalunya que és de tothom. És a dir, ningú...
Perdona, ja era de tothom abans. Era de tothom abans amb una senyera, no passa res.
No,
pot ser
no,
dia de Sant Jordi
no, jo no estic parlant de la senyera, senyorita Ramis. Estic parlant de les reivindicacions feministes.
Però és que aquestes reivindicacions són importants. Era un dia justament de reivindicació. Ja. Era per tothom, aquesta reivindicació.
Bueno, però bueno, el Sant Jordi, el que hem aconseguit és que és una diada de celebració sense reivindicacions, que pots estar d'acord o no, però no crec que sigui...
És important reivindicar, sempre essencial, i sobretot no portar-ho a l'infantilisme, insistes, o sigui, el cartell, aquella cosa que han posat davant de la Generalitat, fa com una mica de...
M'encanta, perquè trobar-me dos escriptors que es volen barallar pel Sant Jordi em sembla extraordinari.
No només això.
No, pel drac, ens barallem pel drac.
No, i les roses!
Les roses!
Que aquest any estàvem explicant que ja només en queda un senyor que fa roses, que la resta les comprem a fora.
Però que totes venen importades de Colòmbia, Equador i Holanda. Només un 2% serà del País Valencià. O sigui, sí. Quin cachondeo és aquest?
Esteu molt agressius, eh?
Trobo. I a part té un discurs trampista total. És a dir, les roses del teu país.
Perdona, però tot això...
Fem les roses
que ens
catalanes.
A dir que Sant Jordi s'acaba, i no només això. Sant Jordi està acabadíssim.
Mira, les flowers, el veig. Tu t'agrada la cançó de Miley Cyrus o no?
No, ni ella, tampoc.
Ni ella?
Ni ella, tampoc. Em cau
però
fatal.
Llavors l'has triat aquesta o l'ha triat la Llucia?
L'he triat jo.
L'has triat tu.
Bueno, perquè hi ha un moment... Sí, hi ha un moment de la cançó que parla d'una ruptura, diu, no et preocupis, les flors ja me les puc comprar,
sí,
jo. Vull dir que en aquest sentit jo crec que anava bé. Primer, jo trobo lo de rosa una hortelada absoluta.
Per què voleu rebentar la festa, els dos? Què està passant?
Regaleu llibres, no regaleu roses, per favor.
No, regaleu alguns llibres. Ja, aquest és el verdader objectiu del programa.
No un, no? Diversos.
Exacte.
Clar.
No, però és vera que Mercabarna espera vendre 7 milions de roses, i segons un càlcul que va fer fa uns anys el catedràtic Fernando Trias de Bes, i ho comparava amb la borsa, el preu de les roses oscil·len un 600%.
Però al llarg del dia.
Al llarg del dia.
Clar.
Amb un pic de cotització a les 8 del matí i un enfonsament de preu al cap vespre.
És aquella imatge que hem vist tots, eh?
Sí, sí.
D'allà te les estan regalant directament a última hora. Queda-te-la, ja.
I, per cert, si voleu comprar roses entre avui i demà, penseu que podeu obtenir un guany del 300% a la rebanda. Això és una cosa, un estudi que varen fer els bloguers l'any passat.
I en canvi, no hi ha criptoroses?
En canvi, una altra cosa. Mira, els llibres tenen un 10% de descompte, però les roses acaben valent un 600% més cares. Aquí hi ha una cosa que no va bé.
Esteu defensant només el vostre. És lamentable, realment. Bueno, escolta, fem una mica d'història, ara que parleu de Sant Jordi i tota la pesca i de què era, què he deixat de ser i tot això. O sigui, venir, d'on ve el Sant Jordi?
Bueno, això de vendre roses per Sant Jordi és molt antic, ve de l'època medieval, ja hi havia fires de roses al segle XV.
També es cremaven bruixes, vull dir que el fet que sigui molt antic no vol dir que sigui una horterada.
No, és un fet.
No, però després es veu que el 1927 l'empresari Vicente Clavel, que dirigia l'editorial Cervantes...
Clavel es deia?
Sí.
No es deia rosa, no?
No, perquè ja va pel llibre. Va formalitzar una petició oficial al gremi de llibres per donar sortida un dia del llibre que impulsés les bandes, no? I això es va triar, la data inicial era el 7 d'octubre del 1927. Després, dos anys després, els llibreters varen decidir posar paradetes per vendre llibres amb motiu de l'Exposició Universal de Barcelona, i va tenir tant d'èxit això que varen decidir que aquesta seria una fórmula periòdica, no? I a partir del 1931, coincident amb la proclamació de la República, es varen ajuntar el llibre i la rosa el dia de Sant Jordi. Per què el dia de Sant Jordi? Per commemorar la suposada mort de Cervantes i de Shakespeare, que se suposa que va ser entre el 22 i el 23 d'abril. De fet, Josep Pla va morir també un 23 d'abril, però del 1981.
I en un principi la idea era diferent d'ara, és a dir, en un principi la idea era liquidar els llibres que tenies a les llibreries en descomptes, una miqueta per fer lloc a la llibreria pels nous títols, no?
Clar.
Aleshores, això s'ha passat ara...
Però una estratègia comercial, clar, com podria ser...
Una liquidació.
Black Friday.
Exacte.
Per treure els excedents, sobretot, no?
I això s'ha passat a omplir de capses i devolucions les llibreries amb la clàssica tècnica del món editorial, que és tirar cap endavant la pilota, que ja trobarem la porteria. És a dir, tenir llibres en moviment i deutes que es compensen en noves entregues, i després hi ha molts... Nosaltres estem parlant, però ja parles amb molts llibreters, i la feina, tota aquesta feina, tampoc els compensa.
Clar, no, i a més, antigament, quan dic que era punky, és que era molt punky, t'expliquen cada cosa de fa uns anys, de com funcionava, que realment aquí hi havia... No té res a veure, està tot com molt regulat, no? I no només això, el fet de triar la data en commemoració d'escriptors no vol dir que sigui el dia dels escriptors, no? Al contrari, és el dia de la cura d'humilitat dels escriptors, perquè fa una mica l'efecte que tracten com a cap de bestiar, no? Fins i tot.
Home, no paren de portar-vos amunt i avall. Això és així.
Sí. A veure, és que jo crec que el plantejament, perquè quedi clar quina és la nostra reivindicació caòtica i subversiva, és que...
I destructiva,
absolutament. Voleu acabar amb tot, voleu cremar-ho.
No, és que és un dia per la indústria, no és un dia dels escriptors. És a dir, i el problema és que la indústria juga amb el prestigi que dona la literatura. És com dir, ara veurem una pel·li romàntica i és una pel·li porno. Aleshores, el fet és aquest, i aleshores és el que diu la Llucia, hi ha un punt d'escarni. O sigui, els escriptors...
D'escarni? Els escriptors?
Sí, som exhibits com a bestioles, esperem que algú sàpiga dir d'ells, o ens parli, o es compren llibre.
Estiren cacauets, o què?
Però és bastant patètic quan estàs allà intentant que qualcú s'acosti, ningú et ve a dir res, ni a saludar, ni res, i tu estàs allà al costat d'una persona que ven muffins, saps? Llibres sobre com fer les teves magdalenes, i allò està... té una cua infinita mentre que tu estàs esperant, no?, que qualcú te digui hola, com a mínim.
I sort del mòbil, no?, que sempre pots dir, ah, mira, m'han enviat un missatge superinteressant. Però... És a dir, i després d'això, que jo crec que es barregen la gent que escriu llibres bé, regular o malament, però són escriptors que tenen una opció literària, amb gent que únicament el que fa és, és participar d'una certa popularitat per vendre llibres. Aleshores, aquesta barreja, o sigui, nosaltres posem el presumpte prestigi de lo que és escriure un llibre, i realment és una mena de dir, mira, aquest idiota només ha venut dos.
És tristíssim.
Què?
Què és això? Una nota d'alegria. Edward Collins, George, és a dir, que hem de dir que nosaltres el que volem, o no, és un altre Sant Jordi, vull dir-te, no volem fer una destrucció, i tampoc volem que es posin, quan nosaltres signem, que no es posin una, com els Reis Mags, allà a principi de la Rambla. És a dir, el que volem és que, bueno, que torne... una mica el que nosaltres recordem de quan érem nens. És a dir, jo me'n recordo que a l'escola em portaven a Sant Jordi, però no tenia la sensació de que em portéssim amb una manifestació a Nueva Delhi, vull dir, que era una... I podies parlar amb els escriptors...
És que aquesta era la idea. Bueno, no sé si era la idea, però estava bé quan era
us,
així.
O sigui, no us dona marge tampoc per parlar massa amb el...
Sobretot que jo trobo que s'ha arribat a un punt de treure-li l'essència que ha passat com el que ha passat enguany a Calvià, que celebrarà el Saint George. No Sant Jordi, sinó Saint George.
A Mallorca feu el Saint George?
A Calvià.
A Calvià, concretament.
Sí, Saint George, patró d'Anglaterra, i se celebra per agrair la fidelitat del turisme anglès al llarg dels anys.
Però estàs de conya.
No! No és una conya.
Això passa aquest any.
Sí, i a més, si sembla conya, aquestes activitats que estan programades es desenvoluparan paral·lelament en el dia del llibre clàssic. Se faran a Palma Nova i, atenció, a Magaluf, que és la capital mundial del balcòning i del turisme de gatera. Allà faran activitats.
Sí, faran una festa per celebrar que els anglesos venen allà a tirar-se del balcó.
No, però tiraran llibres des del balcó.
Des del balcó, és una barreja tot molt estranya, eh? Els anglesos a baix i tirant-li els llibres des del balcó.
I tu dius, de qui ha estat la pensada d'aquesta genialitat? Òbviament, el batlle de Calvià és del PP, i diu, expert en gestió i comercialització hotelera i assessor immobiliari i hoteler.
Flipo,
que ho té tot, no?
Flipo, no sabia. O sigui, a Calvià, la celebració en paral·lel de Sant Jordi, Saint George, per agrair els turistes estrangers, bueno, anglesos.
Sí, se celebra Saint George enguany per primera vegada i la idea és que a partir d'ara estigui tot plenament establert.
Ja has vist, la manifestació de les Canàries, no?
Sí, sempre dic el mateix. Les illes són el món en miniatura. Tot passa abans a una illa. Si ens fixem en el que passa a una illa, ja podem esperar el que passarà a la resta. Sí, sí, sí.